coses que han de passar també en els propers dies. Els propers 4 i 5 de juliol Sitges s'acollirà a una nova edició del Fòrum de l'Auditoria. Més de 1.000 professionals està previst que es trobin a Sitges en aquesta 34a edició que tindrà lloc a l'Hotel Melià, enguany sota el lema Auditoria 360 graus, el Fòrum de l'Auditoria, que l'organitzen conjuntament el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya i també l'Institut de Censores Jurados de Cuentas d'Espanya. A la inauguració, que tindrà lloc el dijous dia 4, a partir de 9:15 del matí, està prevista la presència del conseller en funcions de Recerca i Universitats, el senyor Joaquim Nadal, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, Víctor Alió, que és el president de l'Institut de Censores Jurados de Cuentas d'Espanya, i també el senyor Joan Vall, el president del Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya. Joan Totosaus, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Tenim l'ocasió de conversar uns minuts amb el senyor Joan Valls.
El senyor Joan Valls, sí, correcte.
Joan Valls, perdó.
Que és el president del Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya. Senyor Joan Valls, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Doncs, crec que és una de les cites, la del Fòrum de l'Auditoria, diguem, més veteranes que acollim a Sitges, que encara va funcionant. Cada any van venint, oi?
Sí, aquest any celebrem el 34è Fòrum de l'Auditor. Uh-huh. Dir que d'aquestes 34 edicions que portem des del Col·legi d'Assessors de Comptes de Catalunya, que organitzem el fòrum, que és l'esdeveniment més important que organitzem des del col·legi, de les 34, 32 s'han fet a Sitges.
Per tant,
què vol dir això? D'alguna manera, Sitges ens agrada moltíssim, té una valoració per part de quan fem l'enquesta al final del fòrum, de les més altes, i tothom vol repetir, bàsicament per la ubicació estratègica, l'atractiu cultural i turístic que té la societat, i a més perquè Sitges es compta amb unes instal·lacions molt modernes i ben equipades per fer conferències i esdeveniments. La veritat és que estem molt contents i cada any repetim.
A veure, d'entrada, els censors jurats, perquè la gent que ens escolta, clar, és una professió molt, molt específica, entenem molt important, però molt específica. Podríeu fer 5 cèntims de quina és la tasca que fan els censors jurats?
Sí, però li explicaré d'una forma molt didàctica.
A veure.
Si em deixa 5 minuts.
I tant.
Jo a vegades ho explico d'alguna manera... O faig referència, per exemple, o comparo al senderisme o als que fan muntanyisme. I li explicaré per què. Els auditors, primerament, fem una planificació i una preparació. Quan anem a una companyia, a una institució, hem de conèixer molt bé a què es dedica la companyia, el seu control intern, etc. Fem una planificació i una preparació de molt detallada de l'alcance del nostre treball. Igual que el muntanyisme, no? Quan es fa una expedició, doncs, també planificar la seva ruta, verificar l'equip, etc. Després fem una avaluació dels riscos de la companyia. Veiem una mica el sector en el que opera i d'alguna manera devem entendre quins són els riscos de la companyia per poder detectar errors o fraus que es puguin afectar als estats financers. El mateix passa en el muntanyisme, no? Que tenen que avaluar els riscos, no? De la dificultat del terreny, les condicions meteorològiques, possibles perills i exemptes. Després treballem amb equip. L'auditoria és realitzada per equips d'auditors que deben col·laborar i comunicar-se de manera efectiva tant amb la companyia com amb els mateixos membres de l'equip. El muntanyisme és igual, no? Sempre diem que és millor que no vagin sols, sinó que s'han d'anar amb equip per ajudar-se mútuament i confiar una mica en les habilitats dels altres, és fonamental. Després també fem anàlisi i prena decisions. Un cop tenim tota la documentació i el registre que ens donen les companyies, doncs hem d'analitzar una mica aquesta informació que ens ha de donar per donar validesa als estats financers. Els muntanyistes exactament el mateix, no? Deuen avaluar el seu entorn en aquest sentit per veure una mica quines són les decisions crítiques sobre la ruta a seguir, on descansar, verificar una mica les condicions. I el nostre objectiu final quin és? És, al final, proporcionar una opinió independent sobre l'exactitud i la integritat dels estats financers. En aquest cas, el muntanyisme seria doncs, una mica en el cas del cim, no? De la muntanya, i poder tornar d'una manera segura. I dos temes importants, no? Som un sector molt resilient, al qual ens tenim molt marc regulatori que cada vegada ens està canviant i hem de ser d'alguna manera saber adaptar-nos a aquests canvis. El muntanyisme exactament ha de saber canviar-nos una mica els canvis climàtics, condicions de terrenys i el seu propi estat físic. I un tema important és que els nostres valors, no? Que és ètica i professionalisme, no? Els auditors hem de mantenir alts estàndards d'ètica i independència en el nostre treball.
Entenc, més enllà del símil amb el muntanyisme, però entenc que, clar, és una professió que en moltes ocasions doncs, deu generar, deuen haver de topar en certa mesura aquelles empreses que auditen, perquè, clar, aquesta tasca de fiscalització no sempre deu ser còmoda ni fàcil.
No és gens fàcil, no? Tenim una labor aquí d'ensenyament una mica de la nostra professió, en el qual el primer que els diem una mica a les companyies, escolta, nosaltres no som fiscalitzadors, no?
D'acord.
No som com uns inspectors d'Hisenda, eh? Uh-huh. D'alguna manera el nostre rol principal és realitzar una revisió independent i objectiva dels estats financers d'una empresa o entitat, assegurant que aquestes reflecteixin de manera precisa la situació econòmica, financera i patrimonial de l'organització. I sí que és cert que d'alguna manera la nostra tasca també és aportar valor afegit, eh? Si veiem que hi ha debilitats de control intern o hi ha coses que no estan ben fetes o que no segueixen el marc normatiu, estem obligats a donar les recomanacions o fer una carta de recomanacions.
Aquestes recomanacions s'acostumen a seguir? El fet que algú de fora de l'empresa posi la lupa i acabi dient doncs, als responsables de l'empresa, escolteu, això no ho hauríeu de fer d'una altra manera. Anava a dir, tothom s'ho pren bé o una miqueta hi ha de tot?
Bueno, en aquest cas, tinguin en compte que els auditors és un organisme i un sector en el qual està regulat. Tenim un supervisor i un regulador, que és l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ens regula i supervisa i inspecciona les nostres feines. Llavors, el que els hem de dir a la companyia és que les companyies han de seguir uns principis comptables, un marc normatiu, i les recomanacions bàsicament van parlar en aquest cas, no? De dir, han de seguir-ho i si no compleixen els hi hem de dir.
D'acord.
I si no, ho hem de reflexionar als nostres informes d'auditoria.
Hem vist a la nota de premsa de presentació d'aquest 34è fòrum de l'auditoria alguns dels temes que es tractaran durant aquests dos dies de trobada, bàsicament els reptes en matèria de sostenibilitat i una cosa que preocupa gairebé a tot arreu, que és la intel·ligència artificial. Com afronta l'auditoria, com tants altres sectors, la irrupció gairebé sorpresiva d'aquesta nova manera de treballar, que és la intel·ligència artificial?
Sens dubte, la innovació i la tecnologia estan revolucionant l'auditoria. Tenim que estar a l'avantguàrdia d'aquestes innovacions, invertint en noves tecnologies i, sobretot, formant i capacitant el nostre equip perquè les puguin utilitzar eficaçment, no? És cert que la intel·ligència artificial està transformant l'auditoria de formes que eren abans inimaginables, no? Diguem que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar significativament la nostra eficiència i efectivitat, no? D'alguna manera ens fa que la nostra feina ens ajudi a que sigui molt més ràpida i eficient. Però hem de tenir en compte que també planteja preguntes ètiques i desafiaments en quant a la interpretació i confiabilitat dels resultats, no? Que donen aquests ordenadors. Per tant, creiem que també és essencial que en els pròxims anys desenvolupem una comprovació profunda d'aquestes tecnologies i hem d'establir marcs ètics i professionals pel seu ús, no? D'alguna manera, a vegades estem caient una mica que dependem molt de la tecnologia i això, d'alguna manera, també ens fa perdre criteri o pensament crític, que és un dels valors que té l'auditor.
Clar, quan la tecnologia la utilitzem per analitzar valors absoluts, com són valors matemàtics, doncs això és senzill perquè ens podem refiar perfectament. Però quan utilitzem la tecnologia per analitzar doncs, criteris, que són els que, per exemple, ens pot donar una resposta d'un sistema d'intel·ligència artificial, aquí entra molt més la discrecionalitat i, clar, al final, doncs, la mateixa intel·ligència artificial que t'ha ajudat per una cosa probablement després haurà de ser matisada per una ment humana, oi? Per acabar d'aclarir si el resultat és el correcte o no, oi?
Sí. Per tant, és fonamental les persones, en aquest cas. Nosaltres sempre diem una mica que és importantíssim el judici professional, no? I el, en el fòrum una de les coses que volem destacar és que volem empatitzar realment amb les persones, col·locar-los en el centre de l'escena, no? Entenent que són la part més important d'aquests processos i que la, la tecnologia l'únic que ens ha de fer és simplificar la nostra feina. Sí que és cert que ha de respaldar la nostra decisió o millorar la toma de decisions, però sempre hem de tindre una persona al darrere a través del que nosaltres diem el judici professional. Això és fonamental.
Senyor Vall, quin és el perfil d'un auditor de comptes? És un economista? És un expert en dret? Com, anava a dir, qui es dedica en aquesta professió?
Pues, generalment els auditors de comptes, nosaltres estem obligats a passar un examen, tots aquells que vulguin firmar una auditoria de comptes han de passar un examen, una oposició,
sí.
Per part que organitza el que he dit abans l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i llavors abans els auditors sorgien bàsicament de lo que eren economistes, o empresa o administració o direcció d'empreses, que eren experts en comptabilitat. Però, clar, amb la irrupció de la les noves tecnologies, el perfil de l'auditor està canviant.
D'acord.
D'alguna manera, la incorporació de nous professionals creiem que és vital per respondre, evidentment, a les demandes de l'entorn actual. Ja no només van ser que érem comptadors i financers, sinó també experts en tecnologia, en enginyeria, matemàtiques, ciberseguretat, professionals i, sobretot, també experiència, que no hem parlat, de sostenibilitat, i de BSG, no? La diversitat de coneixements ens permetrà abordar els desafiaments complexos d'una manera més àmplia i multidisciplinar que som actualment les firmes d'auditoria.
La sostenibilitat...
Sí,
digueu.
No, que s'ha canviat moltíssim el perfil de l'auditor, en aquest sentit, si era la pregunta que m'estava.
Sí. De fet, entenc que un altre dels aspectes que es tracta en aquest fòrum és la captació de talent. Entenc que aquest talent també, doncs això, de perfils més diversos que els clàssics de l'auditor.
Sí. El que passa que ens estem trobant d'alguna manera i estem treballant moltíssim amb les universitats que hi ha un dèficit professional d'aquest tipus de professionals, en aquest sentit. Avui sortia precisament un anunci a La Vanguardia que hi ha un dèficit de professionals, no?, en aquest sentit de el que es diu carreres STEM, no?, de Science, Technology, Engineering i Mathematics, no?, i sobretot a Catalunya i a Espanya en general. I ens està costant moltíssim trobar aquestes incorporacions als nous professionals. No? I ens hem de treballar i impulsar i treballar amb les universitats que es donin compte de la necessitat del que demanda el mercat i que també el paper de les universitats serà crucial per la formació d'aquests nous professionals que demanda el mercat.
És a dir, que es necessiten també professionals en el món de l'auditoria, bàsicament.
Sí. Tingui en compte que les auditories, les firmes d'auditoria generen quasi 3.200 treballadors nets en aquest 2023. O sigui, som un sector que genera treball, en aquest sentit, i cada any està incrementant 8-9%.
Déu-n'hi-do.
I més que incrementarà, perquè ja li dic, ara sortirà una nova llei de normativa de sostenibilitat europea que emana de la directiva sobre informació de sostenibilitat corporativa, en el qual també es demanaran perfils professionals experts en sostenibilitat, que aquí tampoc les universitats estan preparant en aquest sentit i les corporacions, tant el col·legi com l'institut, estem treballant de forma directa en formar aquest tipus de professionals que seran necessaris perquè sorgeix un nou perfil professional que són els experts en sostenibilitat, que actualment tampoc n'hi ha gaires.
És a dir, l'adaptació de les empreses als requeriments que marca, doncs, això, el canvi climàtic, la disminució d'emissions, etc. Aniria per aquí.
Exactament. Aniria per aquí. Tingui en compte que la nova directiva o la nova llei que està a punt de sortir, que jo crec que s'hauria d'aprovar abans del 2020. Abans acabem l'any, el 2024, obligarà a les empreses a reportar informació sobre aquests aspectes, no?, d'impacte mediambiental, tindran que donar informació d'emissió de gasos, d'efecte invernader, consum d'energia, o l'ús de recursos naturals, impacte social, tindran que informar sobre les condicions laborals, igualtat de gènere, respecte als drets humans i contribució a les comunitats locals, temes de governança, pràctiques de governança corporativa, què fan les companyies a la lluita contra la corrupció i el suborn, quina és la seva estructura en la gestió de la sostenibilitat, i després hauran d'informar sobre la cadena de subministrament, no? Que és la transparència de la cadena de subministrament i avaluació de riscos relacionats amb els proveïdors. Tot aquest tipus d'informació és el que obligaran a les companyies a informar, i això haurà de ser verificat per un auditor.
D'acord. És a dir, qui ens ho hagués dit fa 10 anys que una llei preveuria tots aquests aspectes que van molt més enllà del mer revisar comptablement, doncs, els números d'una empresa?
Sí, sí. Tinc en compte que en aquest cas ens ve un tsunami regulatori molt important.
Déu-n'hi-do.
Que ve abanderada per Europa, a través de l'agenda 2030. Diguem que els Estats Units estan especialitzats en temes digitals i Europa ha abanderat aquest tipus de tsunami regulatori en temes de sostenibilitat. Tinc en compte que ara també sorgirà el que es diu la llei de diligència deguda, que és el seu objectiu és identificar i abordar possibles riscos relacionats amb aspectes de drets humans, laborals, ambientals i de corrupció entre les seves cadenes i subministres. Després també hi ha la llei dels bons verds, no? Són aquells, la llei dissenyat d'alguna manera per obligaran aquelles empreses que vulguin obtindre financiació que estiguin alineats en temes de sostenibilitat.
D'acord.
Per tant, es ve un tsunami regulatori importantíssim per part de les companyies.
Déu-n'hi-do. I en aquest sentit, els auditors, doncs, hauran d'ajudar les companyies, doncs, també a adaptar-se en aquest tsunami.
Sí, sí. Mm-hmm. Tingui en compte que el nostre paper en aquest cas serà importantíssim. Bàsicament, per la importància del que es diu avui en dia que tothom parla, que és el greenwashing i el social washing, no? Que són totes aquelles pràctiques enganyoses utilitzades per les institucions, organitzacions, per projectar una imatge falsa o exagerada del seu compromís amb la sostenibilitat ambiental i responsabilitat social corporativa, no? Llavors, en aquest cas, tindran que informar sobre totes aquestes coses i tot això tindrà que ser verificat per un auditor, un expert independent.
Doncs la verificació, que és la part fonamental de la tasca d'aquests auditors, 600 professionals vindran a Sitges aquest parell de dies, oi?
Sí, sí, estem inscrits unes 1.100 inscrites, de les quals un 60% són presencials, com molt ben dit, que seran uns 600, i el resta seran virtuals, connectaran online.
Sí, recordem...
Del qual un 20% ve de fora de Catalunya.
Déu-n'hi-do. Recordem que van obrir aquesta opció de la virtualitat quan la pandèmia, i diguem l'han mantinguda, oi?
Sí, sí, miri, justament a la pandèmia, quan va acabar la pandèmia, vam dubtar de fer-ho presencial o virtual, al final el vam fer virtual, i inclús així el vam fer a Sitges, ho vam fer al Palau de Maricel,
sí.
En el qual només vam fer-ho virtualment i només estàvem els ponents en aquest sentit. I a partir d'aquí, el següent any també ho vam fer-ho virtual, però ja entenem que una mica el format que avui en dia demanda una mica la societat és el format híbrid, en el qual és presencial, perquè les relacions personals i el networking creiem que és important en el nostre sector, però sempre obert una mica també online perquè tothom pugui accedir una mica al fòrum de l'auditoria.
D'acord. Doncs aquest miler llarg de professionals, dels quals 600 passaran per Sitges, concretament pel Melià, en aquesta 34a edició de les 32, 30, de les 34, 32 s'han fet de Sitges, doncs això, la 34a edició del fòrum de l'auditoria, amb el títol Auditoria 360 graus, i amb aquest, sobretot, això, ens quedem amb aquest missatge del tsunami regulatori que els hi ve a les empreses i que necessitaran el suport en aquest sentit dels auditors per poder-se adaptar als nous requeriments tant de caràcter social com de caràcter ambiental com de caràcter de transparència que els venen bàsicament imposats des d'Europa. Joan Vall, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, moltes gràcies, que passeu uns bons dies aquí a Sitges i que torneu com Digueu, digueu.
Moltes gràcies a vostès i amb moltes ganes ja de començar i que arribi el dia 4 per celebrar aquest 34 fòrum a Sitges i si ben segur que anirem repetint en els pròxims anys.
Doncs ens alegrem. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé.